Són les 11. El 16 de gener li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
La pel·lícula El 47 ha dirigit el focus al barri de Torre Baró i com el van alçar amb les seves mans i poca cosa més els veïns que hi van arribar de diversos punts d'Espanya. Manolo Vital va segrestar un autobús i el va fer pujar per aquelles carreteres costerudes per demostrar que hi podia arribar i per reclamar una línia estable per als veïns. Com era Manolo Vital i la seva dona, la Carme Vila? En parlarem amb la seva neta, Joana Vital. Després de l'èxit de la pel·lícula, que dissabte es podria emportar un sac de premis Gaudí, el barri continua tenint mancances? Ens ho explicarà la Natàlia Ramon, situada amb la nostra unitat mòbil a Torre Baró. Avui, luxe, sessió doble de cinema amb Àlex Gorina. Ja hem parlat amb ell de la mort de David Lynch i la sessió golfa, aquella en què li demanem que posi context cinematogràfic a una notícia, tindrà com a eix els incendis que han calcinat tantes i tantes hectàrees a Los Angeles. I des de les 10 que ja tinc aquí a la meva esquerra la nostra oient misteriosa d'avui, que arriba amb una història molt interessant i preocupant també alhora, i porta més un gadget que ha creat ella. Fins aquí les pistes que podem donar. Tenim moltes ganes de presentar-vos-la, però ens haurem d'esperar. Això sí, abans de la mitjanit se sabrà tot. Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Per començar aquesta última hora del dilluns, del dijous, on tenim el cap, ens posem a lloc amb en Sergi Mulero, el nostre sotseditor. Benvingut, Sergi.
Bona nit.
El govern israelià està endarrerint l'aprovació de l'alto el foc a Gaza.
L'executiu de Benjamin Netanyahu diu que hi ha discrepàncies amb Hamas. La treva hauria d'entrar en vigor diumenge i tot plegat s'ajorna almenys fins demà. Des del govern israelià defensen la importància del pacte, tot i que el seu portaveu, David Menzer, encara no el dona per tancat.
Aquest acord, si acaba tirant endavant, no és una concessió, és una demostració de la força d'Israel i de la seva claredat moral. Els dies de Hamas s'acabaran i Gaza serà alliberada del seu terror.
En paral·lel, Israel continua bombardejant la franja. Només avui han mort 80 persones. En una entrevista al Catalunya Nit, Raquel Martí, directora executiva a Espanya de l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina, la UNRWA, ha dit que el més urgent ara a Gaza és l'entrada de menjar, roba d'abric o medicines. I després vindria una reconstrucció que no serà ràpida.
Los últimos cálculos que se publicaron por parte de Naciones Unidas, se hablaba de 14 años para desescombrar Gaza. Más de 40.000 toneladas de escombros, hay que retirarlas, pero antes de retirarlas hay que retirar todos los remanentes explosivos que quedan sin detonar. Pero es que además se calcula también que hay por lo menos 11.200 cadáveres bajo los escombros y evidentemente habrá que retirarlos con cuidado.
Carles Puigdemont i Oriol Junqueras acorden obrir una nova etapa en la relació d'Esquerra Republicana i Junts.
Una nova etapa que ajudi a recuperar la força de l'independentisme. Ho han explicat en un comunicat conjunt després de trobar-se a Waterloo, a Bèlgica. Això és el que deia el líder d'Esquerra.
La nostra voluntat és sempre tenir una relació fluida amb tothom i una relació educada amb tothom i una relació que sigui el més productiva possible en benefici de Catalunya i del conjunt de la societat.
Demà, Carles Puigdemont farà una conferència de premsa a Brussel·les.
Personalitats del món del cinema destaquen a Catalunya Ràdio el llegat inesborrable que deixa el director de cinema David Lynch mort als 78 anys.
L'exdirector de la Filmoteca de Catalunya, Esteve Riambau, està convençut que el director de Vellut Blau i creador de Twin Peaks serà recordat com un cineasta singular.
Que són aquests fars indiscutibles, però al mateix temps molt singular, i per això el fa particularment especial, rellevant i insubstituïble. Jo crec que era un referent del cinema independent en uns termes més genèrics, però també doncs, de la indagació d'un cinema no narratiu, doncs, explorant els secrets del subconscient, explorant el surrealisme.
David Lynch va ser molt valorat als Estats Units, però on se'l va premiar més va ser a Europa.
L'esfondrament parcial del primer pis d'un edifici de Valls ha obligat a desallotjar els 25 veïns del número 24 del carrer Muralla de la capital de l'Alt Camp.
L'incident ha tingut lloc avui cap a 8:45 del vespre i ha obligat a activar 3 dotacions dels bombers, entre els quals una del grup d'estructures col·lapsades. Les primeres informacions apunten que una part del primer pis ha cedit sobre la planta baixa. Els cossos de seguretat han comprovat que no hi havia persones a l'interior i, conjuntament amb l'arquitecte municipal, s'està analitzant l'estructura de l'edifici, que té 5 plantes.
I els pescadors catalans no hauran de reduir finalment a una trentena els dies que podran sortir a feinejar aquest any.
Les administracions els finançaran el canvi de xarxes als vaixells per d'altres amb els forats més grans, una de les condicions que els imposava la Unió Europea. El sector celebra l'acord, com ens explica des de Girona Maria Rovira.
Amb aquest canvi, a la part final de la xarxa, calculen que podran arribar a les 180 jornades que ja van tenir el 2024. De tota manera, el president de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad, ja dona per fet que si el forat de la xarxa és més gran, hi ha espècies que es deixaran de capturar.
Per tant, tampoc ha sigut el sotrac, no? I si a més ens funcionen, bé. I si podem treballar les jornades com a mínim del 2024 i si poguéssim arribar amb totes aquestes mesures i alguna més que podríem assolir i arribéssim a tenir un topall de 180 dies, doncs bé.
A banda de finançar la totalitat del canvi a la xarxa, les administracions també oferiran subvencions per instal·lar als vaixells les anomenades portes voladores. Són les que serveixen per evitar tocar el fons marí. De fet, era una altra de les mesures que recollia la Unió Europea per fer la pesca més sostenible.
Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés.
Paco Ibáñez reivindica l'humanisme davant la barbària al concert Érase una vez, que ha portat aquest vespre al Palau de la Música.
Les cançons del cantautor valencià, que denuncien els autoritarismes a través de poemes de Lorca o Miguel Hernández, tornen a estar d'actualitat 6 dècades després del seu debut, com ens explica des de Barcelona Marc Ruiz.
Un Paco Ibáñez molt més en forma que l'any passat, ha arrencat el concert assegurant que el més desagradable que sent avui en dia és l'anticatalanisme. Ha recordat el seu pas per Perpinyà, la catalana ha dit, quan s'exiliava.
He venido a deciros que els catalans són els meus germans.
Aquesta nit Ibáñez està ple d'energia i sentit de l'humor. Fa broma sobre ell mateix, de la seva falta de memòria, dels problemes de vista, però el cervell se li torna esmolat quan parla de música i de rebel·lió antifeixista. Cala una mica de pebre. La gent es va oblidant d'ella mateixa de mica en mica, diu, quan presenta la mala reputació de presents per delit al públic. La platea gairebé enxiu-xiueja els versos perquè no vol trepitjar el mestre de 90 anys, que avui canta amb la veu més plena que de costum. Parla amb els músics, els demana el to, li recordin com arrenca. De forma gairebé improvisada apareixen els convidats. No venia Soleá? Doncs que surti. I Soleá Morente surt de l'escenari a cantar Nana de la Mora. I el públic es desfà amb Palabras para Julia, acompanyat per cert de les bombolles de sabó de Pep Bou, amb Chori a Chori de Miquel Aboa, amb Soldadito Boliviano, amb Andaluces de Jaén o, esclar, amb A Galopar, la cançó amb la que ha acabat el concert, ovacionat pel públic.
Sint sintonia esportiva equival a David Ubach a l'estudi. Bona nit, David.
Què tal? Bona nit.
S'està jugant l'última eliminatòria dels vuitens de final de la Copa de Futbol, un Madrid-Celta amb polèmica.
Sí, de seguida ho expliquem abans. Actualitzant el marcador, Madrid 2-0, últims 10 minuts de partit. Acaba de marcar Arda Güler, però finalment l'àrbitre l'ha anul·lat per fora de joc. Però Madrid, que té molt encarregat el seu accés als quarts de final com a últim equip classificat. I el que dèiem, la polèmica ha arribat arran del primer gol del Madrid, que ha marcat Mbappé al minut 37. El segon l'ha fet Vinícius, només iniciar-se la segona meitat al 48. Però Mbappé, just abans de marcar, ha estat en un contraatac de camp a camp. Doncs el Celta ha reclamat un penal que l'àrbitre no ha vist i ni tan sols el VAR ha revisat. Un penal, veient les imatges, vaja, que sembla molt, molt clar, amb empat a 0 al marcador, i en la jugada següent, Mbappé de contraatac ha fet l'1-0, i clar, aquí ja s'ha produït clar, tot l'enrenou, sí, tota la polèmica, i més tenint en compte que ja veníem de polèmica també amb l'arbitratge de la final de la Supercopa en aquell triomf del Barça contra el Madrid. Sigui com sigui, doncs el Madrid està guanyant per 2-0, i el que hi ha hagut a l'inici del partit és una xiulada del Bernabéu cap a l'equip, també cap al tècnic Carlo Ancelotti, en un Madrid que avui s'ha plantat amb canvis en el seu 11 titular respecte de la final de la Supercopa, però que, malgrat tot, doncs, l'equip blanc ja és camí dels quarts de final. També s'han jugat avui l'Atlètic Club de Bilbao 2, Osasuna 3, per tant, eliminació del vigent campió, l'Atlètic de Bilbao, i també el Real Societat 3, Rayo Vallecano 1, això pel que fa a la Copa.
Molt bé, doncs enllacem una competició amb l'altra, perquè l'Espanyol obre demà la 20a jornada a la primera divisió, la primera de la segona volta, enfrontant-se a un rival directe, com és el Valladolid.
Sí, és un altre partit clau per a l'Espanyol, que ve de jugar amb el Leganés, un altre equip de la zona baixa. Tots dos equips separats per un únic punt, el Valladolid un punt per sota de l'Espanyol, però tots dos en zona de descens. I de la transcendència d'aquest duel n'ha parlat precisament l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González.
Importante porque es un rival directo, importante porque mentalmente, en situación anímica para nosotros también es importante. También refrendar partidos y momentos que hemos hecho buenos, que hemos merecido más, pues intentar ya que de una vez se nos ponga de cara. Y sobre todo es un partido que hay que saber jugarlo.
Per cert, que l'Espanyol ha venut ja 7.300 entrades per aquest partit de Cornellà al Prat, si espera una bona entrada, en un partit que transmetrem, com sempre, al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I en clau de mercat, el club blanquiblau avui ha fet oficial la sortida de l'extrem neerlandès Naji Junubar, que estava cedit i torna al seu club d'origen, l'Ajax, després de tenir pocs minuts amb l'Espanyol.
Molt bé, això en una jornada on hi ha hagut també altres marcadors.
Sí, d'entrada, a l'Eurocopa femenina de bàsquet, l'Uni Girona ha passat als quarts de final, ha remuntat la seva eliminatòria de vuitens contra el Peig hongarès, ha guanyat la tornada de 23-88-65 després de perdre l'anada de 12, i la base de la gironina Sandra Igrevide ha subratllat sobretot el bon inici de partit que han fet i que els ha permès ja al descans haver capgirat l'enfrontament.
12 puntos contra un equipo como este era complicado. Y hoy sabíamos que el inicio era súper importante, que no podíamos darles ninguna ventaja, y creo que eso es lo que nos ha hecho que todo el partido hayamos estado creyendo que podíamos hacerlo.
També en bàsquet, a l'Eurolliga masculina, el Madrid ha jugat a casa contra el líder, l'Olympiacos, amb victòria grega. Madrid 86, Olympiacos 96. Demà tindrem un Barça-Efes al Palau Blaugrana. El Mundial d'handbol, estrena de la selecció espanyola, que té tècnic el gironí Jordi Rivera i 8 jugadors catalans. Doncs amb victòria al Mundial, 31-22 contra Xile, i a la Lliga de Campions masculina d'hoquei patins, avui juguen els tres equips catalans amb un duel directe. El Noi ha guanyat 3-2 al Barça, i ara, a últims minuts del Porto 3, Reus 2, els reusencs que miren pel cap baix, doncs igual aquest marcador, a les acaballes de la segona meitat.
Molt bé, David, i demà s'acaba el Rally Dakar. En principi, l'última etapa ja no ha de passar gaire res, és de 60 quilòmetres contra rellotge, i hi haurà vençador català, sembla.
Sí, si no hi ha un delta baix, Edgar Canet, un noi de la Garriga, per tant del Vallès Oriental, que té només 19 anys, s'imposarà en la categoria Rally 2. A més, Canet és el vuitè a la general absoluta i és debutant al Dakar.
Això de Rally 2, que estic escoltant aquests dies molt, què vol dir Rally 2?
Doncs mira, per simplificar-ho, és com una mena de segona divisió de les motos. És la destinada per als pilots que són amateurs, però que tenen certa experiència. La categoria reina és l'anomenada Rally GP, i és per a pilots que acreditin molta experiència prèvia, i això es tradueix en què com a mínim han hagut d'acabar dels 10 primers en alguna edició del Dakar, o bé haver-ne guanyat alguna etapa, cosa que Canet òbviament no ha fet, però si confirma aquesta vuitena posició a l'absoluta títol en Rally 2, doncs en cabell ja serà en la categoria reina de MotoGP.
Doncs ha fet un gran Dakar. Moltíssimes gràcies, David. A punt d'arribar a un quart de 12 de la nit, fem una pausa, i quan tornem ens situem a Torre Baró.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Bona nit. En el sorteig del Midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
19 de novembre de 1983.
I el número de la sort, el...
6.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Em veig forçat a comunicar-vos un fenomen singular que s'està donant a casa meva. La meva estimada filla ha canviat d'una manera insòlita. És com si el seu cos emanés una espècie d'aura estranya. Pot ser un esperit que l'hagi posseïda. En qualsevol cas, tant de bo no sigui res greu, sinó tan sols una llum que l'ompli de joia i plenitud.
Deixeu-vos posseir per la plenitud del cinema català. Aquest dissabte, a la gala dels Premis Gaudí.
De 8 a 9 del vespre, en emissió conjunta per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, sentiu l'equip del Que no surti d'aquí, infiltrat a la catifa vermella.
I a partir de les 9, seguiu la gala sencera en directe per Catalunya Informació, comentada per Toni de la Torre de la Finestra Indiscreta i Marc Garriga. Aquest dissabte a la nit, 17a gala dels Premis Gaudí.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc.
Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa. Catalunya nit. Amb Manel Elias.
Dissabte a la nit es donen els Premis Gaudí de l'Acadèmia de Cinema Català i ja sabeu que aquest any la collita és històrica amb dues produccions que han sobresortit, com a mínim a la taquilla. Parlem de La Casa en Flames i del 47, dues pel·lícules que, a més, acumulen una quantitat de nominacions impressionant als premis.
Aquello barro, estos lodos. ¿Por qué no sienten? ¿Por qué no cambian la historia del todo?
El 47, 18 nominacions, un rècord a la història dels Premis Gaudí, superant fins i tot Incerta Glòria, i és que la història de Manolo Vital i del barri de Torre Baró ha robat el cor als espectadors, i dissabte a la nit veurem fins a quin punt també, més enllà de la nominació, el dels acadèmics. De moment, volem saber si Torre Baró ha robat el cor de la Natàlia Ramon, que la tenim allà ara mateix. Què tal, Natàlia, on pares?
Hola, Manel. Doncs mira, a Torre Baró, i confesso, cor robat.
Sí?
Hem pujat, sí. Hem pujat amb en Ferran, amb la mòbil, hem pujat a Torre Baró fent la ruta que fa l'autobús. La línia ara és la 182, però fa el recorregut que antigament feia el 47, des de la Guineueta, per la carretera alta de Roquetes, fins a Torre Baró, però a la part alta del barri, dalt de tot de la muntanya. Perquè us en feu una idea, Torre Baró és un barri que és petit i que està encastat entre la Meridiana, les vies del tren i els contraforts de Collserola. Passejant pel barri, casetes d'autoconstrucció, com hem vist molt ben representades a la pel·lícula, però també arbres, verd, bosc, unes vistes sobre Barcelona inigualables, espectaculars, però un barri sense metge, sense farmàcia, sense banc, sense forn, sense súper, sense botigues, sense bars, tampoc hi ha bars, ara ja l'últim va tancar aquest estiu passat. De tot això, Manel, no hi ha res de res, això sí. Un barri ple de gent lluitadora, com Manolo Vital, però també com la Gregoria García Ruiz, que va ser la primera dona presidenta de l'Associació de Veïns del Barri. Gregoria, bona nit, com estàs?
Bona nit.
Gregoria, dissabte a la nit es donen els Premis Gaudí. Els miraràs? Estàs una mica a l'expectativa de veure què passa amb el 47?
Pues la verdad es que sí, además no solamente estoy pendiente, o estamos, mejor dicho, en el barrio, pendientes de los premios Gaudí, sino que estamos todo lo que rodea la película, porque es las vivencias de nuestro barrio.
Clar, i us heu sentit molt representats amb aquesta pel·lícula.
Pues sí, muy representados porque, claro, es que son las vivencias que hemos tenido y seguimos teniendo en algunas cosas aún en el barrio. No está igual que antes, pero no ha cambiado tampoco tanto. Y entonces, pues esto que estamos viviendo en esta película, que no es la vida de Vital en sí, sino que es la reivindicación y todo el tema, pues la verdad es que estamos, pero súper orgullosos de ella y además, pues pendientes de todo lo que ocurre desde el día que dijeron que nos iban a representar el barrio en una pel·lícula.
Clar, perquè a la pel·lícula hem vist la reivindicació d'aquell moment d'un barri que a llavors no tenia ni aigua, ni llum, ni tenia una línia d'autobús per descomptat. Ara tot això ho teniu solucionat, però continueu amb bastantes coses que serien necessàries.
Pues sí, porque no teníamos agua ni cloacas. Cuando yo vine en el 68, bueno, me trajeron mis padres de Andalucía y entonces, pues, la verdad es que ha mejorado porque tenemos el transporte, como desde que Vital trajo el 47, después peleando igualmente conseguimos el 183 que tenemos ahora. Hemos peleado porque haya una conexión de la parte media a la parte alta de transporte y ahora tenemos un bus a demanda, que no es lo que se necesita, pero algo tenemos. Y es pelear. No está igual que antes, pero necesitamos muchas cosas, porque no tenemos conexión de calle, no tenemos espacio donde la gente mayor se pueda juntar a hacer vida social, porque cuando se vuelven mayores o alguien tiene problemas de movilidad, pues el problema es que te mueres dentro de tu casa sin hacer vida social en la calle.
Clar, Manel, perquè us en feu una idea, el local social de Torre Baró està a la part baixa del barri, a tocar de la Meridiana, però com que és un barri molt enfilat cap a la muntanya, baixar des de les cases més antigues que estan a la part alta del barri fins aquí baix, doncs continua sent un problema. I Clar. Això que ens explicava la Gregòria de la connexió entre carrers és el barri està construït en les dues vessants de la muntanya i pel mig hi ha com una mena de barranc. Per tant, hi ha un carrer que puja des de la Meridiana per la dreta i un per l'esquerra, però que no estan connectats en cap moment. S'ha de fer el barri de cap a cua per una banda o per l'altra banda del barri. Però ara, a la part alta, a dalt de tot, Gregòria, hi ha la plaça on arriba la línia 182 i aquella plaça sembla ser que finalment portarà el nom de Manolo Vital. Què us sembla això?
Pues mira, la verdad es que nos parece estupendamente porque es la manera de agradecer de que hiciera lo del transporte, porque es que vivíamos muy mal en el barrio. Y entonces, pues sí es verdad que los vecinos, esto ha sido a petición de los vecinos. Uh-huh. Y nos parece, pero bueno, estupendamente de que se le haga ese reconocimiento, aunque creo que se debería de poner Manuel Vital y Carmen Vila, porque el soporte de él era la mujer, la monja que sale en la película, que es verdad que era una monja, y era el soporte de él. Él era la furia, por decirlo de alguna manera, y ella era el tranquilo Manolo, y es verdad que tenían una conexión buenísima como pareja. I jo creo que deberían de ponerle Manolo Vital i Carmen Vila.
La Gregòria ho explica així perquè, Gregòria, si no m'equivoco, éreu veïns un al davant de l'altre.
Sí.
I per tant us coneixíeu molt bé.
Sí.
Deies la figura de la Carme, la figura de les dones del barri, Gregòria. Les dones, a la pel·lícula potser no està tan representat, però van ser unes grans lluitadores en aquell moment i suposo que ho continuen sent ara. Com ho teniu ara?
Pues mira, exactamente igual. Es que en el barrio no iba de mujeres o de hombres. También es verdad que en los años 50 y 60 el machismo era diferente, por suerte no lo que debería de haber cambiado, pero era más duro. Y siempre se hablaba de los hombres, pero aquí en el barrio ha sido hombres y mujeres, todos a una, a pelear por el barrio porque teníamos muchas necesidades y no se miraba que tú eres hombre y yo mujer, sino que salíamos a pelear porque las necesidades que teníamos era del barrio entero, no era de uno o de otros.
Claro. I a partir de la pel·lícula arriba més gent aquí a Torre Baró? O sigui, turistes potser no, però gent de Barcelona que potser no havia vingut mai, venen ara?
Sí. Vienen muchas personas, incluso vienen en grupos, haciendo caminadas y demás, pues porque había muchísima gente que no conocía el barrio y a raíz de la película, pues vemos venir gente, pues que viene porque le hace gracia de venir donde vivía Vital, cómo era el barrio, porque siempre se le ha visto el barrio del barrio para afuera como que era un barrio con problemas y demás, y la verdad es que viene bastante gente, pero no son turistas, son gente con curiosidad de ver dónde el barrio está hecho o en qué está basado el barrio.
I per últim, Gregòria, ara viure a Baró pot ser un privilegi, viviu una mica al mig de la natura, en un lloc molt bonic, però en un lloc on també hi ha algunes mancances. Tu què creus? Hi ha més avantatges o més inconvenients?
Ventajas, porque sin ir más lejos hemos tenido una pandemia que por desgracia se ha llevado a mucha gente por delante, muchos incluso cercanos, y hemos vivido bien en la naturaleza, porque todo el mundo tenemos una terracita, no podíamos salir a la calle, aunque saliéramos, por ejemplo, a tirar la basura, pero vivíamos con un privilegio. Pero también es verdad que, como he dicho antes, pues tenemos muchas necesidades, porque no tenemos conexión, como he dicho antes, con las calles, no podemos hablar con los vecinos en la calle porque no hay sitio donde nos podamos reunir, nuestro sitio de reunión es el autobús, claro, no tenemos, pues como has dicho, ni farmacia, ni los médicos los tenemos a la parte de abajo, las tiendas las tenemos a la parte de abajo, y es verdad que tenemos privilegio porque se vive en la propia naturaleza, pero también tenemos las casas con muchas escaleras para bajar o subir. Cuando llegamos a mayores o cualquier persona tiene un problema de movilidad, pues prácticamente se muere dentro de su casa porque no puede salir. Porque estas casas son de autoconstrucción la mayoría, ¿y cuál es el problema? Pues que no están hechas a la perfección. Para poder poner unas escaleras mecánicas para que te puedan subir las de tu casa propia, has de hacer una reforma que igual no tienes el dinero, no solo para la silla, sino también para arreglar
tota
la escalera.
Ara, Manel, estem, com et deia, a la part de baix de tot, de Torre Baró, a tocar de la Meridiana, i hem hagut de venir fins aquí, perquè ho veieu, perquè a Torre Baró tampoc hi ha bona cobertura.
Vaja.
I, per tant, aquesta connexió amb la unitat mòbil hem hagut de baixar fins a tocar de la Meridiana per poder parlar amb vosaltres.
Clar, doncs us hem sentit a la perfecció, o sigui que la part baixa, com a mínim, se sent molt bé. Gregòria, una abraçada des d'aquí, des de l'estudi. La Natàlia està molt ben acompanyada amb tu, però jo no estic malament tampoc, que tinc aquí al meu costat a la Joana Vital. Us coneixeu?
Molt bé. Jo l'estimo molt.
Jo també me l'estimo molt, a la Gregòria. La Gregòria és entre... Podia ser la meva tieta, la meva germana gran, amigues, bueno, moltes confidències i també moltes converses profundes hem tingut de la vida, sobretot parlem molt de la vida i de com s'han de fer les coses, no? Perquè la Gregòria té un sentiment activista també molt encertat. Jo, sent neta i filla dels Vital, també ho porto amb molt d'orgull i amb aquest punt ens entenem perfectament.
Molt bé, doncs, Gregòria, moltíssimes gràcies per estar.
Jo estic molt contenta, de veritat, de tenir l'amistat de Joana, que jo le digo Juan i no le digo Joana.
Sí, és veritat.
Y de verdad que estoy súper contenta de poder tenerla a mi lado y de verdad que desde aquí se lo digo y se lo vuelvo a repetir, que estoy aquí para todo, para cualquier cosa, para todo, y un beso muy grande. Y si me permite,
sí.
Si me permite, Sí, lo digo en todo sitio y lo vuelvo a decir. Que en 100 vidas que vivamos no estaremos lo suficientemente agradecidos a Marcel y al equipo de esta película, porque en nuestro barrio solo se conocía por algo malo y ahora está en boca de España entera y fuera. Y espero que no solamente los premios de Gaudí, sino los Goya y todos los que se pongan por delante, porque creo que se lo merecen.
Doncs a veure si teniu sort. Una abraçada ben forta, Gregòria.
Jo
em quedo aquí una estona amb la teva Joana, eh?
Molt bé.
Gràcies, adéu. Bona nit. Bona nit, Natàlia,
bona nit,
moltes gràcies.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
Joana Vital, neta i filla de Vitals, tot i que la pel·lícula representa que ets la filla de Manolo Vital.
Sí.
Com et van explicar aquest canvi en el guió? Perquè tu ets la neta de Manolo Vital.
Clar, quan el Marcel Barrena es va posar en contacte amb mi per plantejar-me aquesta història, i ja tenia com un guió fet, i em va dir, però Joana, escolta'm una cosa, parlarem del segrest de l'autobús, però... tingues clar que no va de la vida del teu avi, eh? Dic, no, si m'ha quedat claríssim des del principi, no? Quan li vaig donar el vistiplau, li vaig donar perquè li vaig dir, mira, per mi això és un homenatge als avis. I a partir d'aquí ell va treballar sobre una base real, diguéssim, i la resta l'ha anat creant, no?, com a cineasta que és, doncs ha aplicat el seu art, no? I també han coincidit diversos factors, no? El meu avi va tenir el meu pare, que és el Manel Vital fill, però el meu pare està molt malalt, una malaltia degenerativa, no ha pogut participar activament a la pel·lícula i llavors va fusionar una mica la figura del meu pare i la meva.
Clar.
Llavors va tenir aquest detall, em va dir un dia, em va trucar i em va dir, mira, escolta'm una cosa, saps què? Que la filla es dirà Joana com tu, Joana Vital, i clar, aquí em vaig quedar parada.
Clar, s'entén també, és la diferència entre un documental o una pel·lícula de ficció basada en una història real,
exacte,
no? Que el creador es pot prendre algunes llicències.
Correcte.
Per ajudar a fer avançar la història. Com eren els teus avis? Acabem de sentir ara la Gregòria, que reivindicava també la figura de la Carme,
sí,
l'àvia, també molt, molt combativa, i que la pel·lícula té un paper molt important. Què recordes, sí, tu dels teus avis?
Bueno, els dos eren activistes. Això ja partim d'inici, tot i que la meva avia era monja i potser representava un perfil com molt més delicat i tot això, no complia aquest requisit ja d'entrada. Sí que ha sigut molt creient, però era molt activista i va alfabetitzar a moltes dones del barri gratuïtament, perquè una persona totalment transparent i ajudava perquè li sortia i ajudava molts nens i nenes del barri que ho necessitaven. I bueno, el meu avi va segrestar un autobús i estava liderant l'associació de veïns de Torre Baró i de Nou Barris, i la meva àvia, per una altra banda, feia una altra cosa. ¿Vale? O sigui, jo crec que han estat dos puntals molt importants a Torre Baró. Són dues persones que, sense voler, doncs, han deixat una estela molt, molt maca i molt fantàstica, que jo estic plena d'orgull, o sigui, cada dia estic més emocionada. Però cal dir que la figura de la Carme, la meva àvia, la Carme Vila, és molt important, tant en quant que era la parella del meu avi, i el meu avi tenia aquesta part, com deia la Gregòria, més salvatjada, no?, diguéssim, perquè era una mica salvatge, s'ha de dir també, en el bon sentit i amb carinyo. I la meva àvia li donava aquesta estructura, aquesta fermesa, la Manolo Prou. A més, feia molt riure també, perquè, clar, ella despluga el francolí parlant-li en català tot el dia. I el meu avi, extremeny, de València d'Alcántara, parlant en castellà, s'han entès tota la vida, saps? Sí. O sigui, no hi ha hagut cap problema mai, mai.
Què et sembla el paper d'Eduard Fernández quan el veus?
Tremendo. Igual que el de la Clara Segura.
I la Clara Segura.
No ens oblidem que l'Eduard ho fa tremendament bé. A més, em va emocionar el primer dia que vaig anar al rodatge. O sigui, vaig haver de plorar allà en silenci perquè estaven gravant. Però hem de dir que la nostra Clara Segura catalana, clar, ella no ha pogut contrastar tan bé tota la informació que ha pogut contrastar l'Eduard. Me recordo quan tenia una trucada telefònica i li vaig voler parlar de la Carme, i quan vaig veure la pel·lícula la vaig trucar i li vaig dir, escolta, és que la Carme hagués estat tan feliç de que haguessis estat tu. Mm-hmm. És que fins i tot el Marcel ho ha clavat amb això, saps? Sí.
És que quins dos actors, la Clara i l'Eduard.
Tremendos. I a més fan un tàndem boníssim, perquè també han treballat junts en altres ocasions ja es coneixen i es porten superbé, i a més és que tenen taules, o sigui, a nivell interpretatiu són tremendos, tremendos. Sí.
El 47 és la història del segrest que va fer el teu pare d'un autobús perquè arribés allà.
Ah,
i el teu avi, sí, veus, jo també ja estic amb la pel·lícula del teu avi perquè arribés l'autobús, però explica molt bé també l'origen del barri. Jo, per exemple, no sabia aquest inici de la pel·lícula tan bonic, que començaven a construir i la clau és que abans que sortís el sol hi havia d'haver una teulada a la vivenda perquè no la tiressin a terra, per exemple, perquè no l'enderroquessin. Tu, quan ara visites Torre Baró, perquè tu no has viscut a Torre Baró, oi?
No, el meu pare sí.
El teu pare sí.
Jo he visitat Torre Baró, però viure-hi no.
Quan tu visites el barri, te'l mires ara amb uns altres ulls, després de la pel·lícula, o no? Per tu sempre ha sigut el mateix?
Bueno, ara és... Bueno, perquè sí que el miro amb uns altres ulls, perquè penso... És que ara tothom coneix on està el barri, saps? Se li ha donat visibilitat, s'ha donat... Clar, és com quan parles d'una cosa o parles amb una connotació negativa o positiva, i la teva visió o la visió del receptor és totalment diferent, no? I pensava, que bé, no? Que això que ha costat tant, que sempre quedaven darrere de la muntanya, que sempre tenien aquesta fama de ser un barri conflictiu, que no podies entrar perquè podries morir tot, saps? M'agradava molt aquest sentiment de dir, ah, doncs mira, han explicat una història d'aquest barri que és més maca, que és més agradable, que la gent s'atreveix a anar, vull dir que treu prejudicis, però bueno, malauradament el barri de Torre Baró està per tot el territori, vull dir, aquest barri, hi ha molts barris així també, no?
Què fa falta encara a Torre Baró?
Fa falta... doncs que no torni a pujar un autobús. Això és el que fa falta. Estem al 2025, jo crec que hi ha gent allà que ha treballat moltíssim, que ha pagat els seus impostos, com tothom, com la resta de Barcelona. Crec que tenen tot el dret, perquè a més tenen un sentiment de dignitat en el barri bastant heavy, està molt impregnat, i jo crec que s'ho mereixen. O sigui, el que passa és que no és un barri turístic, no és un barri que està a prop del mar, no és un barri, com ha dit la Gregoria, que tingui comerços o cafeteries o robes de marca. O... Clar, estem acostumats a uns estereotips que ja de per si, fins i tot el mateix ciutadà acaba rebutjant, no? Tot i que està a la muntanya, no? I jo crec que necessita una empenta encara molt gran. I em sap greu que en el 2025 encara estiguem parlant que a Torre Baró li passa això, no? Uh-huh. És una mica trist, però jo confio en els polítics. Jo crec que hi faran un cop de cap, sobretot ara, després de la pel·lícula.
Que hi hagi una plaça al nom de l'avi, i la Gregòria deia que hauria d'haver-hi també l'àvia. Estàs d'acord, tu, que hauria de ser els dos noms allà?
Evidentment, a més ho hem parlat més d'un cop. Si ja m'ho van preguntar a un altre mitjà, no sé quin van ser, no sé. Jo crec que és de justícia, perquè la Carme, la meva àvia, va fer molta feina en el barri sense cap objectiu final, sense cap tipus d'interès. Una cosa molt important, que és recolzar moltes dones, ajudar molts nens i nenes, era mestra, vull dir que, no sé, aquest sentiment d'ajudar els altres gratuïtament, no crec que molta gent el tingui, no? Que a vegades pensava, ojalà jo fos així tan transparent, no? I tan altruista i d'aquesta manera, no? I jo crec que és molt important. És una estructura de dues persones que era un tandem fantàstic, no? Perquè funcionava molt bé. A part, també feia molt riure, Vull dir que ara estem parlant així, però feia molt riure perquè el meu avi, més en privat, no era un home de parlar molt, molt, molt. Era bastant directe, perquè ja, el seu lema era menos hablar y más hacer, saps? Que al cap i a la fi... Té raó, no? Sí, perquè a vegades en parlem molt dels temes, no? Però quan ja s'anava del tema, que es capficava molt, li deia, Manolo, prou. Aquesta paraula que surt a la pel·lícula, sí. Me'n recordo.
Això que li deia, has explicat Marcel, tu, Marcel,
sí,
Barrera,
deia,
el director.
Prou. Llavors, si ho deia la Carme, ja...
Sí, sí.
Si ho deia la Carme, ja parava, no?
Ara he vist aquí la Clara Segura, eh?
Sí, correcte, sí.
Estan sent mesos molt importants, suposo, per la vostra família, però és que aquest 2024, que acabem de deixar enrere, també ha passat una altra cosa important. A la pel·lícula, el Manolo sempre porta un rellotge que li va entregar el seu pare. És un element fetitxe pràcticament molt important. Un pare que ho va passar molt malament durant la Guerra Civil. I què ha passat aquest 2024 amb en Diego Vital?
Diego, el Basavi, que té una cara de simpàtic. Doncs ha passat una cosa molt curiosa i a la vegada molt meravellosa, perquè mentre estava rodant la pel·lícula, algunes coses que m'estava demanant per documentar el Marcel, que tenia uns dies, vaig pensar, dic, mira, jo sabia que l'avi estava pagant rigorosament a la memòria històrica, perquè ell va morir sense saber on estava el seu pare, tot i que hi havia rumors de que estaven al mateix poble. Val? I bueno, em vaig posar en contacte amb l'Ajuntament, vaig dir qui era, tal i qual, i em van dir això. Diu, hem trobat hi ha restes, diu, a una finca, que és una finca privada que en aquell moment no volien, diguéssim, cedir per entrar, perquè però era privada i no volien, però bueno, van fer uns tràmits i ho van aconseguir. Llavors van cotejar els ossos que van trobar, dels 7 primers, i un d'ells era el meu besavi. Però se pots imaginar que han passat dues històries paral·lelament, engegades en moments diferents, i per mi la lectura que vaig fer primer, vaig dir, ara ja s'han trobat. Ja està. Vaig pensar, estem tancant un cicle. Jo li faig un homenatge als meus avis i al meu pare a través de la pel·lícula, gràcies al Marcel, que ha estat un procés super maco, molt terapèutic. He fet un viatge, saps? A les meves arrels, he tornat, i després hem trobat el besavi. Llavors, no sé, jo crec que ha estat un moment fantàstic, la veritat. Hem tancat un cercle que estava mig obert i és una cosa que, bueno, saps que quan estàs a soles dius, avi, això sí, t'ha agradat, eh? Clar, més que la peli.
Clar que sí. Home, sí. Estaria molt content ell ara, eh?
Jo crec que ho està, jo crec que s'han trobat en algun lloc de l'univers, s'han trobat segurament.
Ara quan dius Joana Vital, què? Tothom, no seràs la...
Sí, sí? Passen coses molt maques, sí, passen coses molt maques, sí. També et pregunten, no? Però ets la neta o ets la filla, sí, saps? Però tu ets la neta de veritat, i dic, home, això m'han dit, no sé.
Dissabte què? Com, on ho veuràs? Vas allà a la gala? On seràs i com ho viuràs?
El Marcel ens ha convidat a veure el Gaudí i evidentment estic super emocionada perquè, bueno, és que una notícia supera l'anterior, i el divendres ens vam veure per fer una entrevista i li vaig dir, no m'expliquis res més perquè m'esclatarà el cor i ja no ho podré assumir, però estem molt emocionats. Jo crec que el Marcel ha fet una gran feina, la productora també l'ha acompanyat superbé, ha fet molt bona feina. Després hi ha uns actors tremendos, un Eduard Fernández, una Clara Segura i la resta, i un equip tècnic meravellós, i la gent del barri de Torre Baró ha posat moltíssimes ganes, moltíssima il·lusió, i això ha generat una energia superpositiva, i han passat una sèrie de coses, que, bueno, les llums de Nadal, per exemple, la parada del bus, ara el nom del carrer, bueno, coses d'aquestes inesperades, no?, que penses, bueno... Jo pensava que això no passaria, no? No m'ho hagués imaginat mai, i està passant, no? I per la meva part estic molt, molt agraïda, sincerament.
Doncs que la força de Manolo Vital i Carme Vila segueixin, la Carmen Vila segueixi una miqueta més. Joana, moltíssimes gràcies
per haver
vingut al Catalunya Nit. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
T'has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raig de sol, en capvespres, en calma, rica, riquíssima en riures, en bons moments, rica en tranquil·litat, a deixar-se portar. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues rica en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El món es mou, no s'atura i així sona.
Mapamundi.
Les històries globals que modelen el segle XXI.
Mapamundi.
El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de Catalunya Ràdio.
El poder econòmic i militar està construït sobre els semiconductors. Ordinadors, mòbils, intel·ligència artificial, mercats financers, tecnologia militar... Sense ells, el món deixaria de funcionar. Aquesta setmana, els semiconductors, el petroli del segle XXI.
Mapamundi, amb Quim Olivares.
Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
També disponible a la plataforma 3Cat. Aquesta temporada, de 10 a 12, acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I l'acabarem bé, perquè avui sessió doble amb Àlex Gorina. Ara sí, anem al format habitual, que és allò que prenem de punt de partida una de les notícies del moment i anem cap al cine. En quina notícia ens situes avui?
Els incendis de Hollywood, evidentment, són obligats. I amb els Israel Vibrations ens endinsem en el cinema catastròfic, això que els agrada tant, no? Tsunamis, terratrèmols, meteorits, de tant en tant incendis, també, colossos en llames. Doncs mira, de vegades es cremen barris sencers d'una ciutat, no? I dius, home, això no em pot passar a mi, no? Que es cremi la natura, si de cas. Si es crema la natura, és un desastre. Això ja passava a Lo que arde, la pel·lícula gallega meravellosa d'Oliver Laxe, que us recomano i moltíssim, no? Però no és innatural. Al cap i la fi, els humans que provoquem els incendis formem part de la natura, per tant, en certa manera, tot passa perquè de tard o d'hora el foc s'ho acaba portant tot per endavant. Pot ser absolutament olímpic o fins i tot del Canigó, o pot ser senzillament una mena d'arma de destrucció massiva, com s'ha demostrat fa poc, no? I està passant. I ens iguala. Podem acabar tots com matèria carbonitzada, ja inidentificables. I, per tant, agafo tres pel·lícules així com per demostrar fins a on podem arribar en el cinema explicant històries. Per exemple, Chicago. Una pel·lícula del 1938 interpretada per Tyrone Power de la Fox explicava que un incendi que va haver a Chicago que va cremar 3 dies durant la ciutat i la va destruir completament. No té res a veure amb el musical. Això ha passat en la història. Londres va ser cremada absolutament, Gaza ha estat cremada absolutament, Hiroshima ha de desaparèixer per culpa també de les armes de foc, que així les diem, no?
Sí,
en definitiva.
És veritat.
Per tant, és una pel·lícula que ens explica que tard o d'hora qualsevol ciutat, qualsevol barri, qualsevol cosa que considerem indestructible, un dia pot arribar al foc i se la pot emportar cap endavant. I potser està fent una neteja necessària pel planeta. Per tant, ja tenim una primera demostració cinematogràfica molt digna de menció. Una segona que és interessant, perquè també el foc crema persones, és a dir, crema cadàvers. És a dir, tornen les cendres a les cendres. Això pot semblar molt fort, dit així. Si expliquem que Núria Espera una vegada va cantar les cançons del gueto, ens trobarem immediatament amb Shoah. Amb la veu de Clons Lansman, l'home que va fer una investigació d'anys i anys i anys per acabar d'explicar exactament què havia passat amb l'Holocaust. Perquè sí, és veritat, els jueus morien per culpa dels gasos, però després les seves cendres feien desaparèixer la història. Quedaven els testimonis anul·lats. I Claude Lanzmann va poder fer aquesta pel·lícula, a més a més, sense comptar amb cap imatge d'arxiu, només amb els testimonis de les persones que va entrevistar i que durant 5 anys va muntar per aconseguir fer el millor documental de la història, que es diu Shoah. Un film terrorífic, absolutament indispensable, de 9 hores 26 minuts. Abans defensava el cinema que dura menys de 10 minuts, però a vegades 9 hores 26 minuts no són suficients per poder donar l'abast de tota una història. El foc també crema cossos humans. I el foc pot cremar llibres.
Este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. Todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso debemos quemar los libros.
Bombers que cremen llibres, novel·la de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, la temperatura en la que crema el paper. És el títol del llibre del 1953 i de la pel·lícula, especialment la pel·lícula de François Truffaut, perquè n'hi ha una altra que esborro de la memòria.
La Truffaut, boníssima.
Bombers que estan obligats a localitzar els llibres, que estan prohibits, i cremar-los amb llençaflames. I sota aquesta pira funerària que sembla les cremes de llibres del Tercer Reich l'any 1933 a les ciutats d'Alemanya, desapareixen Madame Bovary, Otelo, El Quijote, Cròniques marcianes, etc, etc. I alerta també el pensament, la memòria, la imaginació, la crítica, és a dir, la llibertat a partir de la cultura. És potser l'aspiració somiada de molta gent que avui dia està fent un pas endavant, perquè els homes només ens subjectem i estem sotmesos a la política de les xarxes socials. Però jo no diré res més que, afortunadament, al final de la pel·lícula i del llibre apareixen els homes i les dones llibres, que són els herois de la resistència, que viuen en un bosc amagats. Cada persona ha memoritzat un llibre i el recita cada dia sencer de dalt a baix perquè perduri i sobrevisqui. Els homes i les dones deixen de ser ells i són. Un és el príncep de Maquiavel, un altre és la república de Plató. Hi ha dos germans bessons, i un és Orgull i l'altre és Prejudici. És preciós, és meravellós. Cremar llibres? No, no podran amb nosaltres.
El Colors en Flames, Àlex Gorina, fins dijous.
La setmana que ve?
Sí, tornem.
Haurà passat els Gaudí.
I tornem.
Una meravella.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I amb algú més que tinc aquí al costat, que ha estat molt atenta des de les 10 i li agraïm molt que hagi estat aquí al Catalunya Nit, però ha arribat el moment de saber qui ens ha acompanyat avui, quina ha estat la nostra oient misteriosa. És la creadora i CEO de Flam 8, Julieta Ruef. Benvinguda al Catalunya Nit.
Hola, Manel, moltes gràcies per tenir-me aquí. Ho ha dit moltíssim.
Sí, t'ho has passat bé, me n'alegro. Has après alguna cosa, a més a més?
He après coses. Abans de res, vull mencionar Àlex Gorina, que ens ha comparat David Lynch a Goya. M'ha semblat una comparació preciosa. Descansi sí. En pau, Lynch. I després, també he après que 95% dels nens de Gaza porten 3 dies sense menjar. Això em deixa molt, molt trista, perquè la nostra missió a Flam 8 és que tothom arribi a casa. I al final estem parlant de persones que no tenen casa a la qual arribar. Llavors, benvolgut l'Alar Foc i desitgem que sigui de debò.
I tant que sí. Ara ho deies tu i has donat alguna pista. A veure, Flamate, tu has creat un gadget. Quin és aquest gadget?
Sí, cert. Jo he creat una granada pacífica. Les granades pacífiques segueixen el mecanisme de les granades de mà, però tenen mecanismes dissuasoris a dins, de protecció personal. Llavors, una persona treu de la seva anella, comença a sonar una alarma a 100 decibels i enviem el seu GPS als seus contactes d'emergència perquè les persones sempre puguin arribar a casa.
Molt bé, ara la farem sonar, atenció. És una granada petitoneta, de mà, de color blanc. A veure com funcionaria això.
Som-hi. L'usuari deverà cancel·lar-la des de l'aplicació amb el seu Face ID perquè l'agressor no ho pugui fer per ell i a partir d'aquest moment, si no es cancel·la, s'envia el GPS als contactes d'emergència i per subscripció als serveis d'emergència.
O sigui que qualsevol persona que estigués en un moment de perill activa aquesta granada i a banda d'aquest so que ja alertaria la gent, també ho està rebent els contactes i els serveis d'emergència.
100%. Al final, nosaltres hem buscat extrapolar les alarmes de casa que tots tenim en un objecte que ens acompanya al carrer i que puguem activar només amb altivar, com seríem una granada de mà.
Com se't va acudir aquesta idea?
Aquesta idea se'm va acudir perquè jo vaig passar-ho molt, molt malament per la nit. Jo tinc 23 anys i al final va haver un període on vaig ser perseguida cap a casa. I això al final no és una experiència.
I tu et seguia alguna persona quan anaves cap a casa?
Exactament, exactament. Va haver un noi que em va seguir durant uns mesos i al final, parlant amb el meu entorn, em vaig adonar que moltes dones tenim vivències molt semblants. I per mi és una gran por que no arribem a casa i jo crec que tots hauríem de poder arribar a casa. Llavors aquesta és la nostra missió amb Flamite.
Clar, aquí hem connectat Gaza, abans ho deies, amb això, arribar a casa amb tranquil·litat, que hauria de ser una cosa normal, malauradament no és així, especialment per les noies i per les dones. Tot i així dius que ho compren sobretot els homes. Explica'ns-ho bé, això.
Molt curiós, Manel. Tens tota la raó. 60% dels nostres compradors són homes. I això, la veritat, ve a trencar un estereotip que nosaltres també teníem al cap quan vam llançar el producte, que és que era només per dones. Al final, Flamite és per tothom, per col·lectius vulnerables, per gent gran, per nens petits, per tothom que necessiti sentir-se protegit al carrer. Mm-hmm. Llavors, per nosaltres, això només reinforça que la seguretat no té gènere, no té edat i al final passa qualsevol barrera.
I també pot ser que ho comprin pares per les seves filles, per exemple?
100%. Com bé dius, Flamite al final també és un regal perfecte i de fet ens hem fixat que molts pares ho compren pels fills perquè és tranquil·litat cap a les dues bandes.
fins ara, quan pensàvem en alguna cosa que unes, sobretot les noies, portaven al damunt per si hi havia algun intent d'agressió o alguna situació complicada, com a mínim això ens ve de les pel·lícules, però no sé si a la realitat també, pensàvem en aquests esprais, no?, de pebre o el que sigui, que es tira la cara de l'agressor i que li crea un malestar. Per què creus que és millor això? O no sé si són complementaris, o per què t'agrada més la granada sonora que hem escoltat?
Sí, l'espray de pebre és un complement al final, i de fet jo crec que són objectes complementaris. El que passa és que estem parlant de defensa activa quan parlem d'un espray de pebre. Això és defensa que defensa atacant. Llavors, el que passa és que si l'agressor té més força que la víctima, és molt fàcil que al final es pugui fer servir contra la víctima mateixa. En Flamite nosaltres només fem servir mètodes dissuasoris. Això vol dir que no es necessita cap entrenament previ i que no es pot fer servir contra teu de cap manera.
Sí, algú que ens està escoltant digués, jo vull una granada d'aquestes, que, com dic, que no ens espanti la paraula, només té la forma de la granada i també l'anella que s'activa, on la pot aconseguir?
La pot aconseguir a flamite.com.
O sigui que entres a la web i la demanes i t'arriba a casa o...
Exactament, en 4 dies la tens a casa.
No sé si al teu entorn hi ha gent que en té i tal, si algú l'ha hagut de fer servir ja o no, i què et diuen de l'ús?
Sí, el que és molt maco és que al final tu pots afegir els teus contactes d'emergència des de l'aplicació. Això vol dir que si jo he d'activar la meva granada, li arribarà als meus pares, als meus amics, que jo tinc un problema i on estic jo localitzada. Llavors es crea una xarxa de contactes i de protecció que ens fa sentir molt segurs entre tots. Per sort, jo de moment només he hagut d'activar per fer proves i per assegurar-me de que tot funciona perfectament. Creuem dits que no l'hagi de fer servir mai, però que si algun cop algú la necessita, la tingui a sobre.
Molt bé. Sí, és d'aquelles coses que penses, no ho dic per tu, que vull que et vagin bé les coses, però tant de bo no fes falta, no?, inventar-ho, tant de bo.
Exactament. Tant de bo no fes falta fer-ho servir mai, i de fet el meu objectiu és fer bancarrota, perquè llavors això vol dir que no hi ha perill i que no sóc necessària a la societat. Fins llavors, Flamite està aquí perquè sempre arribis a casa.
Molt bé, doncs és la Julieta Ruef, la creadora i CEO de Flamite, que avui ha estat també la nostra oient misteriosa, la persona que ens ha estat escoltant aquí des de les 10 i que teníem ganes de conèixer amb aquesta granada, un sistema de defensa passiu.
Gràcies, Manel, gràcies.
Ha estat un plaer tenir-te aquí. I ara, com que el dia encara no s'ha acabat i ens agrada aprofitar bé cada minut, i recordem que el 16 de gener del 2025 no tornarà, s'està a punt d'acabar i no tornarà, fem-ho bé, va, l'última cançó que escoltarem avui. Aquesta setmana ens acompanya la sortida del Catalunya Nit, Nourished by Time. Aquesta cançó és Hell of a Ride. Hell of a Ride, gràcies per acompanyar-nos avui en aquest viatge, que és el nostre informatiu. Si vols que el vinguem a fer a casa teva, o allà on treballes, o al teu poble, o la teva ciutat, el 13 de febrer, que és el dia de la ràdio, a la web de Catalunya Ràdio, totes les instruccions perquè vinguem a fer el Catalunya Nit a casa teva. I entreguem ara l'última paraula a una persona que avui està especialment contenta. Fins demà a les 10.
Hola, bona nit. Soc la Laia Regincós, editora de la L Geminada. I per nosaltres avui és un gran dia, més ben dit, un gran any, perquè comencem una nova etapa com a editorial. Després de 6 anys de gestionar-la i dirigir-la, finalment he passat a ser propietària del segell. La Geminada és una editorial que va néixer el 2011 i que publica llibres només en català. I bé, he apostat pel projecte perquè em sembla un múscul fort de la nostra cultura i, evidentment, perquè estimula la meva feina. Amb això que he decidit ampliar l'equip amb l'Anna Noguer com a editora adjunta i la Nina Busquet a comunicació, i hem actualitzat una mica el disseny de les nostres col·leccions de narrativa clàssica i pensament. També seguirem treballant amb la col·lecció eròtica Idilis, un gènere divertit que aprofito per reivindicar des d'aquí. I nosaltres tenim la seu a Salt, prop de Girona, i totes som de comarques gironines. Amb això també vull posar el focus una mica a la cultura creada als marges de la capital, perquè és important resistir el teixit cultural de províncies. Res més, visca els llibres i la llengua catalana. Gràcies i bona nit.